3 graus en punts de ponent de les Terres de l'Ebre o del prelitoral i molts indrets quedaran entre els 16 i els 22 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Sant Vicenç del dia.
Bon dia. La segona sessió del Fòrum Comunitari de la Guàrdia i la Font del Llargarut prioritza el foment del civisme i promoure l'activitat de les entitats i l'associacionisme al barri. Divendres es van conformar els grups de treball per començar a definir el pla comunitari. Una trentena de persones, entre veïnat i entitats de la zona, van participar en una de les primeres activitats del flamant Centre Cívic de la Guàrdia, a la plaça de la Pau. De seguida avancem aquesta informació. Ara, altres notícies del dia en titulars. El 26 d'abril és el dia de la visibilitat lèsbica. Sant Vicenç dels Horts es treballarà demà amb un cinefòrum a la biblioteca amb el documental Lesbofòbies, un documental i 10 respostes. L'Ajuntament ofereix suport emocional grupal per persones que hagin arribat a Sant Vicenç dels Horts des d'Ucraïna. Les inscripcions les gestiona Sant Vicenç en xarxa i l'atenció professional, l'equip d'atenció terapèutica Sentiment. En parlarem avui amb una de les professionals. Busquem feina, repassarem les ofertes de feina actives a Sant Vicenç dels Horts i Rodalia. I ara la previsió del temps amb Carme Farnell.
Doncs comencem aquesta setmana amb una situació ben diferent, amb molta estabilitat. S'espera que la temperatura més alta pugui inflar-se entre els 22 i 23 graus, una situació de cara al migdia o una temperatura màxima similar a la d'ahir o fins i tot una miqueta més alta. Sí que al llarg del matí ha de fer sol, de cara a la tarda també hi haurà el creixement d'algunes nuvolades en punts de la serralada prelitoral, algunes cap a la serralada litoral, però que tan sols deixaran el cel mig ennuvolat i no han de deixar precipitació. De cara al final del dia es formaran alguns intervals de núvols baixos arran de costa que no han de deixar precipitació, però sí que faran que demà a primera hora del matí, arran de costa, la temperatura sigui una miqueta més suau. Tot i això, demà continuarem parlant també de molta i molta estabilitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Sara Cabrera. És dilluns 25 d'abril. Ara posem Sant Vicenç al dia.
Sant Vicenç.
Foment del civisme i promoure l'activitat de les entitats i associacionisme al barri. Aquestes són les línies d'actuació que van decidir prioritzar el veïnat de la Guàrdia i la Font del Llargarut, que divendres va participar a la segona sessió del Fòrum Comunitari de la Guàrdia i la Font del Llargarut. L'objectiu del pla comunitari és engegar accions que contribueixin a la inserció laboral i social del veïnat en àmbits com ara la convivència, la sostenibilitat o la salut comunitària, entre d'altres. La de divendres va ser la segona sessió del Fòrum Comunitari i un dels primers actes del flamant Centre Cívic de la Guàrdia, a la plaça de la Pau. L'alcalde posava en valor la construcció de la comunitat de cada barri i el component humà que ha d'impulsar el fòrum. Alhora remarcava l'experiència del pla comunitari implicat per Sant Josep.
Esto que estamos haciendo es fundamental, que es establecer relaciones humanas, trabajos comunitarios, donde entre todos y todas somos capaces de construir cosas. Y cuando digo construir, no me refiero a la construcción física, sino a la construcción de los valores en el sentido comunitario de las cosas, ¿no? En San Vicente tenemos la fortuna de tener una población muy activa, con muchas ganas de aportar, y una experiencia parecida, bueno, lo hemos vivido en el barrio de San José. Se hizo un plan comunitario que se llama Implicat para San Josep, que está funcionando muy bien, que hace unos cuantos años que funciona y que no se reúne solo para hablar de las cuestiones urbanísticas y físicas, sino que construyen comunidad. Quedan grupos de personas, jóvenes por un lado, que no se conocían, que construyen proyectos conjuntos, gente mayor que quedan por las tardes para hablar, para compartir cosas, ¿no? Al final estamos hablando de cuestiones humanas. Que os agradezco que un viernes por la tarde estéis aquí con vuestro tiempo libre aportando a la comunidad. Eso es fundamental y eso es lo que nos va a ayudar también a construir un futuro mejor y un municipio mucho mejor para todos.
De la primera sessió del Fòrum Comunitari de la Guàrdia i la Font del Llargarut van sorgir 8 línies d'actuació que divendres, per grups, el veïnat i les entitats presents al centre cívic van decidir prioritzar en dues: civisme i associacionisme. Escoltem les conclusions dels grups de treball.
Si nos queda arte y cultura, sostenibilidad, deportes, pues se puede mezclar cosas como, yo qué sé, arte sostenible.
Bueno, yo creo que lo importante es que hibridemos, que lo hagamos con ganas, y sobre todo lo que hemos visto es que el arte puede ser sostenible si salimos a la calle, le damos luz y color, traemos la alegría al barrio, ¿verdad?
Sí.
Unimos gente mayor con gente joven, unos nos enseñamos a los otros, por lo tanto, para nosotros es muy importante el arte sostenible. Los huertos sostenibles sería muy interesante hacerlos también por rescatar, ¿no?, pues viejas cosas que tenemos aquí. Es más, aquí hay una entidad que creo es muy importante para el pueblo, no solo para el barrio, que es la de los bonsáis, que precisamente nos podría dar lecciones magistrales en el futuro.
Nuestro grupo hemos pensado que nos gustaría empezar a trabajar la convivencia y los vínculos. Por la estructura que tiene este barrio, que está tan disperso, pues que estaría bien trabajar esta convivencia y los vínculos y crear lazos para crear más comunidad. Y después la segunda línea que nos gustaba era entidad y asociacionismo, porque creemos que necesitamos de todos para tirar hacia adelante. Y si tenemos buena xarxa social, pues esto va solo, ¿no?
Nosotros hemos elegido civismo, entidades y asociacionismo.
Pensamos que hoy en día hay muchas personas que necesitan trabajar y a más formación, más posibilidades tienen de encontrar un trabajo digno, mejoras en la accesibilidad y movilidad, canalización en el acceso a las escuelas. Y aquí creo que se han quedado muy cortos, porque yo creo que civismo para mí tiene más temas. Tiene, pues, civismo, una buena convivencia con un vecino, es civismo.
Així doncs, el futur pla comunitari de la Guàrdia i la Font del Llargarut tindrà com a puntes de llança la promoció del civisme i les entitats i associacions. Durant la sessió, la regidora de participació, Paqui Capellades, i els regidors de la Guàrdia i la Font del Llargarut, Juan Ramon Torres i Isidre Bautista, van posar en valor la col·laboració de les entitats i del veïnat per fer bategar el barri i per omplir de contingut i vida el nou centre cívic.
Daros las gracias por estar aquí. Es fantástico ver un centro cívico que se ha abierto hace nada, la gente que estáis implicados del barrio, esto es fantástico. El proyecto del equipo de gobierno, siempre hemos sido mucho de hacer cohesión social. Cada vez las ciudades, los pueblos se hacen más grandes, nos volvemos más individuales y es fantástico poder ver lo que estamos viendo hoy aquí.
Yo, la verdad, vivo aquí al lado del campo de fútbol. Hoy convencido de que hoy nace un buen grupo de trabajo. Estoy viendo la asociación, estoy viendo el colegio de la Guardia, estoy viendo aquí a compañeros del centro árabe, estoy viendo los vecinos de la Font del Llargarut. Yo creo que el centro cívico se pone en marcha, pero se pone en marcha gracias a los vecinos y a las vecinas que así lo han manifestado. Se van a hacer muchas cosas y lo que vosotros decidáis será lo que el regidor de barrio guardará para ponerlo al equipo de gobierno.
Yo estoy aquí como concejal del barrio de la Font del Llargarut. Es un placer ver la sala prácticamente llena. Todas estas cosas ayudan al equipo de gobierno también a llevar a cabo las políticas, a resolver todos los problemas que surgen en los barrios. Contentos. Yo me gustaría también, veo aquí, por ejemplo, al compañero de los bonsáis, una entidad que también tiene la residencia aquí en este centro cívico, este centro cívico nuevo, y que hay que ir trabajando y hay que ir nutriéndolo de actividad, que es lo que estamos haciendo, que es lo que vais a hacer, las entidades, las asociaciones que estáis aquí. Contentos, haremos ese acompañamiento, iremos, ayudaremos en lo que haga falta.
La sessió de treball va comptar amb la participació d'una trentena de veïns i veïnes de la Guàrdia i la Font del Llargarut. Ara les persones i entitats del barri que divendres van decidir implicar-se als grups de treball del pla començaran a impulsar el fòrum comunitari guiades pel Departament Municipal de Participació. Demà, 26 d'abril, és el Dia de la Visibilitat Lèsbica i Sant Vicenç dels Horts l'abordarà amb un cinefòrum al voltant del documental Lesbofòbies, un documental i 10 respostes a la biblioteca. L'espai estarà dinamitzat pel Servei Integral d'Atenció a les Persones LGTBI+, l'afirmativa.
Tota aquella masculinitat tan bèstia de jo amb una dona no li pego, això queda cancel·lat per mi. Un cop a l'any, a mi un tio em pega pel carrer.
La violència no és només la violència física agressiva. Se sabe
pero no se veía. Y ya de por sí las mujeres nos hipersexualizan, pero si somos lesbianas, mucho más. Carré a l'espai públic, sí, que he tingut situacions de lesbofòbia. A més, jo crec que se li som el fet que soc una persona sorda. Dins de la música, a la que tu fas algo que no és hetero, pues pa. Todo lo que se sale de la norma, y ya tacho. Maceta.
Quines són les violències que reben les lesbianes pel fet de ser-ho o practicar una sexualitat no normativa? I si hi afegim altres eixos de desigualtat com l'edat o la procedència, tot plegat ho aborda aquest documental en què es recull la visió i testimonis de 10 persones lesbianes des de diferents perspectives. El grup de música Aquelarre, l'activista afrofeminista Anne Kath, la directora de cinema i actriu sorda Berta Frigola Soler, l'escriptora Brigitte Basallo, la pianista Clara Pella, són només algunes de les 10 que hi apareixen. Antia García és la responsable del SAI l'Afirmativa i explica la importància d'aquest documental.
Farem la projecció de lesbofòbia, un documental i 10 respostes, i després un breu col·loqui. Es tracta d'un documental en el qual lesbianes compten i expliquen les realitats i discriminacions específiques a les quals s'enfronten. La realitat és que les dones lesbianes han sigut històricament invisibilitzades, per això és important donar-los espai i visibilitat. En aquest documental s'expliquen les violències a les que s'enfronten les lesbianes i es comenta possibles solucions.
El SAI l'Afirmativa presta atenció psicològica i assessorament a les persones LGTBI+, i al seu entorn social. També organitzen activitats i formacions amb col·lectius i entitats de Sant Vicenç dels Horts. Antia García assegura que ara mateix no atenen cap dona lesbiana des del servei.
Ara mateix, des del SAI, no atenem cap usuària lesbiana. Aprofito per oferir-los el servei i dir que estem a l'edifici de la Foneria i al telèfon 93-602-9200.
El 26 d'abril se celebra aquesta efemèride reivindicativa, el Dia de la Visibilitat Lèsbica, per reclamar la igualtat de drets de les dones lesbianes i visibilitzar el seu col·lectiu i realitats, també per la construcció d'un imaginari col·lectiu que s'ajusti a la diversitat social. El cinefòrum del documental Lesbofòbies, un documental i 10 respostes, començarà demà a les 6 a la Biblioteca Les Voltes. Després de veure el documental, hi haurà un petit col·loqui dinamitzat pel SAI. Avui tornem a mirar cap a les víctimes de la guerra a Ucraïna, concretament cap a les que tenim més a prop, perquè l'Ajuntament de Sant Vicenç ofereix suport emocional grupal per les persones afectades. Les inscripcions a aquest servei les gestiona Sant Vicenç en xarxa. Eva García.
Aquest suport emocional és un servei gratuït que es presta a través de l'atenció professional de sentiment, un equip d'atenció terapèutica global que té la consulta al carrer Barcelona. Mariela Venturella és doctora en psicologia i coordinadora de sentiment i ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Sant Vicenç. Mariela, bon dia.
Bon dia.
Com neix aquesta proposta, la col·laboració entre l'Ajuntament i Sentiment?
L'Ajuntament ens contacta buscant voluntaris per poder cobrir aquesta demanda i ens sembla molt important en aquest moment de guerra poder col·laborar d'alguna manera.
I com es planteja aquest suport emocional grupal? És important aquest concepte, no? L'atenció és grupal.
L'atenció és grupal justament pel que permet un grup, que és compartir el mateix sentiment, poder pensar recursos conjuntament i l'efecte terapèutic d'un grup dona també per aquestes qüestions.
En quin idioma es faria? Quins recursos teniu? M'imagino que s'haurà de fer en ucraïnès.
És una qüestió que no hem plantejat. Al principi, des del nostre equip, parlem castellà, català, anglès. En cas de que necessitéssim un traductor ucranià, hauríem de comentar amb l'Ajuntament i veure recursos.
Sí, ja s'hauria. Perquè de moment no hi ha ningú, no?, apuntat.
Al principi no hem iniciat els grups.
Doncs a veure, potser si ens escolten i es difon, aquest servei, aquesta ajuda pot arribar a les persones necessitades. Com funcionaria un grup de suport emocional d'aquest tipus per a aquestes persones que portem més de 2 mesos ja de guerra a Ucraïna? Com funcionaria un grup de suport emocional d'aquest tipus.
Clar, la principal funció del grup és poder compartir experiències, sentiments, dolç, semblants. Llavors, la funció del terapeuta és poder intermediar, acollir i acompanyar els temes que puguin sortir posat en comú els mateixos participants, no? Ja sigui el propi factor de ser un immigrant, a més amb el que conlleva la situació de guerra, no? Tenir la família allà o venir d'allà, bueno, els diferents factors que poden incloure, factors de pèrdues durant aquest moment, o fins i tot el desig d'ajudar o la impotència i la frustració de no poder fer coses que exigim fer, no? I poder posar aquestes emocions en comú i acompanyats per un professional més neutre, doncs és part de les funcions d'un treball en grup.
Com afrontar les pèrdues familiars en el context de guerra, o potser que continuen allà, que continuen vius afortunadament, però en una situació de risc i de perill constant, quines eines o què pot aportar el grup per afrontar aquesta situació, aquests sentiments?
Que ens agradaria poder donar una resposta concreta i fàcil, però realment són situacions molt complexes, i poder compartir cada cas i pensar conjuntament és part de l'acompanyament. És veritat que ja sigui aquesta situació de no poder estar físicament, però emocionalment estan, ja sigui amb una pèrdua literal física o com bé deies, tenint els familiars allà i estan aquí amb la impotència d'anar-hi, té un concepte també clínic que nosaltres diem que és la pèrdua ambigua, que genera molts sentiments ambivalents. Llavors, poder elaborar això de manera acompanyada és part del procés terapèutic.
I Mariela, la incertesa també suposo que té un pes important, no? La guerra a Ucraïna porta ja més de 2 mesos. En les primeres setmanes van sortir milions de persones, ja han tornat, força gent ha tornat ja a casa seva, sobretot a les ciutats de l'oest, però clar, aquesta incertesa de no saber quan durarà la guerra, no saber on intentar reprendre la vida, on tornar a reconstruir aquestes vides trencades, si tornar o no tornar a quedar-se en un lloc o en un altre.
Clar, són decisions molt difícils i personals. Hem acompanyat casos en paral·lel a aquest projecte de famílies que han estat en camps d'acollida i han decidit tornar a casa seva. Són decisions molt personals, com ben dius, en un moment d'incertesa, sense cap tranquil·litat. No podem opinar, podem acompanyar en cada cas, no? Són moments de resiliència on cadascú ha de poder reinventar-se amb els recursos i situacions que creu que en aquell moment li pot ajudar, però són decisions molt personals.
Ja heu treballat, aleshores, amb persones, amb víctimes de la guerra d'Ucraïna?
Exacte.
I com ha estat l'experiència?
Bueno, encara estem acompanyant, són famílies que tenim de prop per altres situacions del centre, i decisions com aquestes que comentàvem van tenir que prendre, no? Ja sigui de quins recursos puc enviar des d'aquí, roba, menjar, trobar coneguts que puguin apropar-se, però també respectant la decisió del mateix familiar, no? Que tot i havent algun recurs de venir, pues decideix quedar-se. Llavors són situacions molt dures, perquè des d'aquí tenen el desig de fer i d'ajudar, però alhora han de poder contenir-se dintre de la realitat de cadascú que està visquent més de dins, no? La situació.
Prou difícil és prendre qualsevol situació, no? En aquest context.
Exacte. Per això és difícil també donar pautes o fórmules, no? Hem de poder acompanyar i pensar cada situació en concret.
De moment, aquest servei gratuït que vol prestar l'Ajuntament, aquest suport emocional grupal per a les persones afectades per la guerra d'Ucraïna, en cas que tiri endavant, que es formi algun grup, clar, m'imagino que el decurs d'aquest acompanyament dependrà molt de la dinàmica del grup.
Exacte, dependerà de la dinàmica. I si inicialment tenim una demanda puntual, comencem amb una demanda puntual fins que es puc anar formant el grup.
Mariela, tornar a viure una guerra en territori europeu ha suposat un xoc per tothom, encara que estiguem a milers de quilòmetres, però no ens imaginàvem que una situació com aquesta fos possible una altra vegada. La gent que no, les persones que no estan afectades directament per les bombes, vull dir, després tenim altres conseqüències col·laterals, com és la inflació, la pujada de preus, els subministraments, la crisi econòmica, tot això, però també hi ha una petjada emocional forta entre les persones, doncs, que ens mirem les notícies i que veiem les experiències de la gent d'Ucraïna, i hem vist com des de Sant Vicenç mateix s'ha despertat aquesta necessitat d'ajudar, i hi ha hagut gent que s'ha agafat el cotxe, que ha anat a buscar persones. Hi ha una conseqüència emocional forta, no?, també a la nostra societat.
Sense espai a dubte, i més a més venint d'un estat pandèmic, no?, en tot plegat encara estem passant o sortint d'una pandèmia, entrem en una, com bé dius, en una situació de guerra que també ens afecta directament, no?, per tots els factors que ja has anat citant. Llavors sortim d'una situació d'inestabilitat, inseguretat, i continuem, no?, amb més força i amb més conseqüències.
Porteu anys a Sant Vicenç, porteu anys d'assistència psicològica, i la salut mental s'ha posat al debat públic, afortunadament, per fi. Creus que està deixant de ser tabú? Creus que realment s'ha incrementat aquesta necessitat de suport psicològic, d'atendre la salut mental?
No sé si ha deixat de ser tabú, però sí que està més sobre la taula la realitat de la necessitat de l'acompanyament. Sí que han creixit molt a nivell d'adolescents, de famílies, d'adults, tota aquesta demanda. És una realitat que hem d'afrontar, i poder demanar ajuda és molt important.
Doncs hem parlat avui amb Mariela Venturella, doctora en psicologia i coordinadora de Sentiment, arran d'aquest servei gratuït que ofereix l'Ajuntament, suport emocional grupal per les persones afectades per la guerra d'Ucraïna, i Sentiment col·labora en aquest servei. Si algú hi està interessat, les inscripcions s'han de fer a través de Sant Vicenç en xarxa, a través del correu electrònic sanvicenc@sbh.cat, o també per telèfon. Hi ha dos telèfons: 93 602 21 50, també hi ha un telèfon mòbil, 648 19 59 54, 648 19 59 54. Mariela, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Repassem ara les ofertes laborals de Sant Vicenç dels Horts i Rodalia. Una ferreteria de Sant Vicenç contracta una persona per venda botigues. Requereix permís de conduir i nivell B2 de català i castellà. El contracte és indefinit i l'horari de dilluns a divendres de 9:45 a 14:45 i de 4:08, i els dissabtes de 10:00 a 14:00. El sou és de 1.500 euros mensuals. També a Sant Vicenç, una botiga busca una persona per repartir comandes a domicili i per fer atenció al públic. Es requereix experiència en venda a establiments de cara al públic, permís de conduir, formació en manipulació d'aliments i títol d'educació secundària obligatòria. El contracte és a jornada completa i temporal, amb possibilitats de prorrogar-lo. També es busca una persona per tasques de neteja a una empresa del municipi. És imprescindible un any d'experiència i es valorarà tenir formació específica en l'àmbit de la neteja. El contracte és parcial, 25 hores setmanals, en horari de tarda. Una empresa de l'àmbit de la construcció de Viladecans contracta una persona per tasques administratives i de comptabilitat. És imprescindible tenir un any d'experiència, grau mig de la branca d'administració i finances i nivell C1 de castellà i català. El contracte és temporal i a jornada parcial. El Prat busca en peons ramaders per una explotació porcina. Es requereix experiència de 6 mesos i coneixement en el maneig d'animals de granja. També es valorarà domini d'usuari del programari d'ofimàtica bàsic i nivell independent de castellà i català. El contracte és a jornada completa i indefinit, de dilluns a diumenge, amb dies de descans a convenir. El sou és de 15.000 euros bruts anuals. Aquestes són algunes de les ofertes de feina que hi ha a la xarxa de serveis locals d'ocupació, al web xaloc.diva.cat. Si voleu rebre per WhatsApp les ofertes de feina de la xarxa local d'ocupació, heu d'enviar el missatge alta ofertes de feina al telèfon 677 93 32 79. 677 93 32 79. L'Ajuntament de Sant Vicenç us incorporarà a una llista de difusió d'ofertes de feina i les podreu rebre periòdicament al vostre telèfon. La vicentina Blanca Prieto Torres ha guanyat aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya de Grups de la Fit Kid a la categoria Kid de Dance Show. Prieto competeix amb l'equip de l'Escola de Dansa Sònia Navarro de Sant Andreu de la Barca. El campionat s'ha celebrat aquest cap de setmana al Centre Municipal d'Esports Olímpics de la Vall d'Hebron. El Fit Kid és una disciplina de ball esportiu que combina la dansa amb acrobàcies i exercicis gimnàstics, una modalitat que converteix cada actuació en un espectacle. Ràdio Sant Vicenç. No deixem encara de parlar d'èxits esportius. La jugadora de l'handbol Sant Vicenç, Raquel Moré, ha guanyat aquest cap de setmana el primer torneig internacional Viator a Almeria amb la selecció espanyola. Les guerreres júnior van derrotar Polònia a la final d'aquest torneig amistós per 23 a 17.
Sant Vicenç del dia.
Són 2:15. Amb la informació esportiva arribem al final d'aquest informatiu d'avui dilluns. Demà, a partir de la 1, tornem amb més actualitat de Sant Vicenç dels Horts. Gràcies per fer-nos confiança un dia més i fins demà.
You're listening to Jones's Jukebox, live on KROQ.
Right now, for the first time ever, anywhere on this football planet Earth, is a brand new song by the Arctic Monkeys. It's called Are You Mine? Take it away, honey.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond. A shake heartache, come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. Misbehaving for days, great escape, lost
climbing, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause here is where I wanna be. And satisfaction feels like a crystal memory. And I can't help myself, all right. Wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine?
Això que escoltes és Ràdio Sant Vicenç.
Ya sé que intentas con tu mirada hacerte caso, no conseguirás. Ya me reparto en mil pedazos, los pongo a un lado y ya los cogerás.
República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre tot allò que ens importa. A la República tens la paraula amb Alfons Bec, els dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Vicenç.